Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts una setmana més al Converses. Comencem temporada des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, un any més des de les emissions de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, i en aquesta ocasió en companyia, en aquest primer programa de la temporada, del Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, del diari BC Catalunya. Bona tarda, Joan Carles.
Hola, bona tarda.
I també el Joan Corbera, periodista i advocat. Bona tarda, Joan. Benvingut.
Molt bona tarda.
I el primer programa del Converses d'aquesta temporada el fem amb la senyora Alicia Sánchez Camacho. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ella és la presidenta del Partit Popular Catalunya. Encara conserva una mica de bronzo de l'estiu, eh? Encara li queda, eh?
Encara em queda, la veritat.
Com anarà l'estiu?
Ha estat un molt bon estiu. Necessari pel que comença en aquesta darrera etapa política.
Ha pogut desconnectar?
Sortosament sí, he pogut desconnectar. Bueno. No del tot, no del tot, perquè segueixes veient els mitjans de comunicació, els informatius, però una mica sí, haig de dir que sí.
I ja, després de les vacances arriba la primera cita política de l'any, que és la diada de l'11 de setembre. Jo no sé com l'ha vist vostè i què pot passar després d'aquest 11 de setembre. Alguns diuen que aquest procés d'accelerar la separació de Catalunya amb Espanya, doncs va endavant, que continua avançant. Ho veu així vostè o no?
Jo sí veig que el procés independentista, el procés separatista que està impulsant el govern de la Generalitat, doncs segueix sent la prioritat de l'agenda política catalana, que en gran part està marcada no pel que faci el govern de Catalunya o el senyor Mas, sinó que ve marcada per l'Assemblea Nacional Catalana i per Esquerra Republicana. Jo crec que la senyora Forcadell haurien de fer-li un lloc al Parlament de Catalunya, perquè cada vegada sembla que va més de la mà del senyor Artur Mas, i per tant aquest procés sí que veig que tira endavant dissortadament, perquè està dividint i fracturant a la societat catalana. Vostè em pregunta per la diada.
Sí, jo crec que quines conseqüències pot tenir la diada de...
Jo crec que la diada no és cap punt d'inflexió. Ja ho vàrem viure l'any passat. També es va fer l'exultant valoració de la diada de l'any passat, i al final es va veure que es van produir unes eleccions on Convergència i Unió va perdre 12 escons i on Esquerra Republicana no va assolir cap majoria excepcional, sinó que va tornar al lloc que havia estat i que havíem vist en altres moments, fins i tot inferior. Per tant, aquelles eleccions van demostrar que no hi ha una voluntat independentista a la majoria del poble de Catalunya, i jo crec que la valoració d'aquesta via catalana independentista la faig veient el resultat del que va succeir a la diada anterior.
El que passa que potser la diada de l'any passat hi havia més esperit unitari en tot aquest procés independentista que no passa aquest any. L'any passat, vull dir, dins del grup de a favor de la independència o del dret a decidir, hi havia doncs el PSC, Iniciativa... Bé, aquest any s'han desmarcat aquestes dues formacions, vostès també, Ciutadans també. Bé, hi ha hagut divisió política. Jo no sé si a banda de la divisió política també hi pot haver una divisió social a Catalunya amb tot això que li estic dibuixant ara mateix.
És que jo el que crec és que es juga molt amb les paraules i es juga molt amb els lemes i amb els eslògans. Allà, la diada de l'any passat, la senyora Forcadell deia, i altres persones independentistes deien, que tot el que anés en aquella diada se'l anava a considerar i se'l anava a comptar com a independentista. I després, en canvi, va anar molta altra gent doncs, que volien un pacte fiscal, que estaven disgustats amb el govern, que no volien retallades, que simplement tenien un sentiment de greuge, altres independentistes, i el que es va fer doncs, l'any passat demostra que aquest any, quan ja s'ha vist més clar que aquesta via catalana era la via independentista, no pas una via catalana, perquè catalans som tots, i la via de Catalunya és la terra de Catalunya i és de tots, aquesta via independentista doncs, ja s'ha vist que no rep el suport majoritari de les forces polítiques ni del poble de Catalunya, perquè només 60 diputats dels 135 diputats han donat suport exprés a aquesta proposta, a aquesta via independentista, que són els de Convergència Democràtica, els d'Esquerra Republicana i els de la CUP. Aquest és el resultat, i això demostra una vegada més que per molt que vulguin fer molts informatius, per molt que vulguin fer moltes imatges de la via independentista, per molt que vulguin convertir la diada en l'aparador internacional de l'estelada, doncs el poble de Catalunya no és majoritàriament independent.
Entre les que s'han desmarcat hi ha Unió Democràtica de Catalunya i el senyor Duran Lleida aquest any. Quines conseqüències creu vostè que pot tenir això dins de la Federació de Convergència i Unió?
Home, jo crec que s'ha iniciat ja la darrera etapa de la història de la federació entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica. Han tingut molts daltabaixos en aquesta relació molt llarga. Ha semblat que s'anava trencant alguns moments de la història, després no s'ha trencat, però jo no crec que tinguin la millor de les relacions ni que sigui sòlida. Jo crec que aquest procés independentista i separatista acabarà trencant la federació, la coalició entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica. I, a més, crec que Unió Democràtica està tenint un paper molt dubtós En aquests moments no és moment per ambigüetats, és moment per dir les coses clares, i Unió Democràtica i el senyor Duran Lleida està jugant, com sempre, a no dir exactament el que defensa el seu partit i no ser i no representar el que diu el seu partit, perquè jo no puc admetre que la vicepresidenta del govern de Catalunya vagi a la via independentista i que després Unió Democràtica ens digui que no estan a favor de la independència.
Núvol sobre el futur de Unió Democràtica i sobre la Federació de Convergència i Unió, Joan Carles Valero.
No, jo preguntaré...
Jo, el que diu la senyora Camacho, ara vostè pregunti el que vulgui.
A mi el que em preocupa és saber una mica la resposta del govern d'Espanya davant d'aquest procés de sedició, no?, i quines mesures prendrà per mantenir la unitat d'Espanya, no? Perquè, bé, el president Rajoy ha de respondre una carta que li va enviar el senyor Mas i es va entrevistar amb el senyor Mas a finals del mes d'agost. Per la lògica connexió que té vostè amb el president Rajoy, i ara que no ens escolta ningú, sisplau, ens podria avançar què és el que li respondrà el president Rajoy en el senyor Mas com una la primera mesura de resposta del govern d'Espanya davant d'aquest procés?
Doncs ara que no ens escolta ningú, com vostè diu, jo el que sí li diré és que a molt poques hores la resposta del govern d'Espanya i del president Mariano Rajoy serà traslladada de manera pública i de manera oficial al president de la Generalitat. La resposta es basa en el següent. Se li trasllada al president de la Generalitat que també el president del govern d'Espanya és el president dels 7 milions i mig de catalans. Que, per tant, el president del govern d'Espanya assumeix la seva responsabilitat en un diàleg responsable, en un diàleg lleial i en un diàleg sincer que creu que és necessari per solucionar el procés que s'està produint i que jo faig responsable d'aquest procés i d'aquest desafiament al senyor Artur Mas. El senyor Mariano Rajoy no inicia una negociació en la que hi hagin cessions, en la que hi hagin privilegis. La unitat d'Espanya no és negociable. No es negociaran les coses que són innegociables, com és la unitat d'Espanya i una consulta il·legal. Es dialogarà per millorar la situació a Catalunya, per millorar els greuges econòmics, per escoltar les peticions legítimes i constitucionals del govern de Catalunya. Però reitero, en cap cas, ni els uns ni els altres que estan donant a entendre que aquí poden haver-ne sessions, que aquí poden haver-ne possibilitats de negociació sobre una consulta il·legal, reitero, el president del govern d'Espanya i el govern d'Espanya no negociarà sobre la unitat d'Espanya, que és innegociable, i no negociarà sobre una consulta que és il·legal.
Això és un carreró sense sortida, de fet, perquè no hi haurà possibilitats de consulta, llavors què passa?
No, jo crec que un carreró sense sortida no. Jo crec que les coses es fan pas a pas, no? Caminant s'arriben als llocs de trobada. I crec que ara es comença un diàleg, un procés de diàleg, que a més crec que han de protagonitzar ells dos, és a dir, crec que aquest diàleg ha de ser el més alt nivell, i crec que aquest diàleg han d'anar veient a poc a poc doncs què és el que hem d'anar millorant i perfeccionant. I jo crec que s'han de presentar doncs propostes per que Catalunya i perquè els catalans es puguin sentir millor, aquells que es puguin sentir agreujats o els que es puguin sentir que necessiten una millor situació dins d'Espanya, però jo crec que es pot fer negociant des de la sinceritat i no amb respostes immediates el primer dia. És veritat que vostè em diu, bueno, i quina és la solució immediata? Doncs miri, no hi ha una solució màgica immediata, no? Hi ha una solució que s'ha d'anar treballant, en el que el president del govern d'Espanya ha d'anar convencent d'una manera responsable el senyor Mas de que el camí no és el del trencament de la convivència i que no hi ha democràcia fora de la democràcia. Per tant, no es poden fer consultes il·legals fora de la democràcia.
Caldrà veure si això convenç el senyor Mas de totes maneres, però bueno, això ja s'haurà d'anar veient a poc a poc.
Jo li dic una cosa. El senyor Mas està en una molt difícil situació, políticament. Està en un carreró sense sortida. I crec que el senyor Mas, aquesta negociació, aquest diàleg, doncs també el pot aprofitar per la seva pròpia situació política del seu propi partit. I si és intel·ligent, ho farà. Perquè crec que el que no pot fer el senyor Mas és portar també el seu partit a un carreró sense sortida en el que Esquerra Republicana li faci una OPA en el que progressivament l'està deixant sense electors i l'està deixant sense discurs, perquè el discurs original de la independència és el d'Esquerra Republicana. Jo crec que aquest canvi de Convergència Democràtica, de deixar de ser la convergència del pal de paller i del peix al cove, a ser la convergència independentista, té molts riscos, eh? Jo crec que el senyor Mas pot trobar molts més beneficis en aquest diàleg amb el senyor Rajoy que no pas es creuen molts.
Déu-n'hi-do. Parla la senyora Camacho d'una OPA d'Esquerra Convergència. Joan Maria Calveguera, ho veus així o què?
OPAs d'Esquerra Convergència.
Tant s'ha d'unir com és el micròfon, perquè si no...
No fa ni fred ni calor, vull dir, això ho han de dir els ciutadans de Catalunya en unes eleccions. Jo li volia preguntar una altra cosa a la senyora Sánchez. Vostès sempre han dit que en el cas de que Catalunya declarés la independència mitjançant un referèndum o mitjançant una declaració unilateral l'endemà d'unes eleccions plebiscitàries, Catalunya quedaria fora d'Europa. Recentment una portaveu de la Comissió Europea no es va voler pronunciar al respecte, no va dir que no es va voler pronunciar, va dir que aquest era un assumpte intern d'Espanya, de Catalunya, que ella no volia entrar-hi ni sortir-hi, per tant no va ser contundent amb el no. Aquestes darreres hores el primer ministre de Letònia s'ha pronunciat en favor de reconèixer la independència de Catalunya si es fa amb un procés legítim. No els hi fa una mica de por que primers ministres de nacions plenament integrades a la Unió Europea no siguin contundents a l'hora de dir que no reconeixeran a Catalunya?
A mi no em fa por la voluntat i l'expressió democràtica de ningú. Són altres els que parlen de la por i els que acusen de la por. Són altres els que m'han acusat a mi quan legítimament he estat explicant el que crec que és la veritat, que és els riscos negatius de que Catalunya deixi de formar part d'Europa, perquè si surt d'Espanya deixarà de formar part d'Europa. A mi no em fa cap por el que vostè em planteja. Si vostè em diu quina valoració em faig d'això, que és un altre tipus de pregunta que crec més adequada, doncs li dic la següent. La valoració que jo em faig és que, respectant el que digui el primer ministre de Letònia, per mi és molt més significatiu el que digui el senyor Grau Barroso i per mi és molt més significatiu el que diguin les institucions de la Unió Europea.
Jo vull recordar-li
que en campanya electoral les institucions de la Unió Europea i comissaris de la Unió Europea van fer pronunciaments no a favor de que una Catalunya independent estigués a la Unió Europea, sinó més aviat al contrari. I a més li recordo el propi procés d'integració. És que quan un surt de la Unió Europea, per poder tornar a entrar, només amb un sol veto de qualsevol dels països o amb la no aprovació del Parlament Europeu no entraria. Llavors, respectant molt la decisió de Letònia, doncs miri, el Partit Popular és majoritari al Parlament Europeu i jo no veig una gran representació d'eurodiputats d'Esquerra Republicana i de Convergència Democràtica i d'Unió Democràtica que puguin fer una gran majoria. Per tant, les coses són com són. Si alguns volen estar parlant del primer ministre de Letònia, em sembla estupendo. Si alguns altres pot estar dient que no hi ha valoració per part d'alguns representants, és voler tapar-se els ulls davant la realitat que hi ha. I és que la Unió Europea i el procés de la Unió Europea no permetria l'entrada, no de Catalunya, de qualsevol altre estat independent, quan a més vingués d'una unitat d'un país nacional, com és el cas de la història d'Espanya amb 500 anys comuns. Per tant, no li donem més voltes al que no és i no enganyem els catalans. Jo entenc que és legítim que algú vulgui ser independent, però que li vulgui explicar als catalans els que els escolten que una Catalunya independent estaria dins de la Unió Europea és fals i, a més, el procés europeu no ho possibilitaria.
Esteu escoltant el Converses a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra, com sempre, els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, en setem temporada aquest any, en companyia de la presidenta del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, i amb els periodistes Joan Maria Claveguera, Leandro Lamor, Joan Carles Valero i el Joan Corbera, advocat també periodista, que vol preguntar. Endavant, Joan.
Sí, senyor Camacho, jo voldria preguntar-li si no creu que Convergència i Unió possiblement estigui dibuixant un escenari del tipus següent. Evidentment, obrim negociacions amb el govern central, forma part del nostre full de ruta, que l'hem dit. Tenim contents Esquerra Republicana. Certament hi ha una cosa clara, i és que tan estable és el govern de Madrid amb una majoria absoluta com el que hi ha aquí a Catalunya amb un pacte estable entre dos partits, un pacte per legislatura. És a dir, hi ha dos governs, en teoria, forts. Això no es pot negar.
No és la meva opinió, però ja l'hi argumentaré
però, bueno,
després.
De moment van tirant.
Això sí que estem d'acord. Bueno, anar tirant és un,
sense,
però pensi,
sense
pensi
fissures
vostè,
ni tan sols públics.
Es pot tirar i tirar,
Va tirant amb més força un partit que té majoria absoluta i no depèn de ningú,
suposat,
que un que no sabem, que de moment no li ha aprovat ni pressupostos. Però, per tant, es tira de manera diferent.
Però altres no haguessin donat ni dos duros fa uns mesos per l'associació Junqueras Mas. En canvi, van tirant. El matrimoni funciona, de moment.
No
de moment.
Funciona.
Llavors, vostè creu que, deixem que li dibuixi aquest escenari, vostè creu que el president Mas, la seva estratègia, parlant del seu punt de vista, passa per negociar uns pressupostos per l'any que ve, això li dona una continuïtat al llarg de 2014, una possible pròrroga de pressupostos al 2015 i plantar-se al 2016 en unes eleccions, donat que previsiblement no hi haurà cap mena d'acord amb el govern central sobre com fer la consulta i, per tant, aniríem a unes eleccions plebiscitàries?
Començo per les seves primeres valoracions i li responc la pregunta. Si vostè creu que el matrimoni o l'aliança Esquerra Republicana Convergència Democràtica va tirant de pròrrogues, si em permet. Un bon titular seria que va tirant de pròrrogues, perquè aquest acord Convergència-Esquerra Republicana no ha permès ni aprovar uns pressupostos a Catalunya. Jo vaig mantenir uns acords pressupostaris amb Convergència i Unió i vaig garantir 2 anys d'estabilitat. 2 anys d'estabilitat governant. Perquè, clar, l'acord entre Convergència i Esquerra són 2 anys, o és un any, menys d'un any, no governant, sinó impulsant una agenda independentista. Amb això sí que van tirant, miri què li dic, amb això sí. Amb el govern no van tirant. Envers a quina seria l'estratègia o el full de ruta precís? Home, jo espero que no es tornessin a prorrogar altra vegada els pressupostos del 2014, que són els únics que aprovaran, perquè, fixi's, l'èxit de Convergència i d'Esquerra Republicana serien només l'aprovació d'uns pressupostos, si és que es fan, que ja veurem. Si la consulta es fa o no es fa, ja veurem com va la cosa i ja veurem els pressupostos que aproven. Jo el que crec, la relació entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana és molt fràgil, i és molt fràgil, i es pot produir una divisió o un trencament en el moment en el que Esquerra Republicana vegi que el senyor Mas no està impulsant amb la mateixa força el procés independentista i sobiranista. I, de fet, fixi's, el senyor Junqueras ja ha sortit fa pocs dies a dir que ha estat un error estratègic que el senyor Mas parlés d'eleccions plebiscitàries del 2016. No deuen anar tan bé i deuen iniciar-se les primeres esquerdes entre Convergència i Unió i entre Esquerra Republicana. Jo crec que és molt difícil establir a 2 anys vista què succeirà, perquè la política només en un mes succeeix en moltes coses. A 2 anys vista és molt complicat. El que sí és evident i és una realitat és que aquí tenim un govern i una aliança que no governa, que el senyor Rajoy amb la seva majoria absoluta està fent la major agenda reformista que s'ha fet en els darrers temps, que està permetent treure Catalunya de la crisi, i aquí l'aliança Convergència-Esquerra Republicana està implantant el govern de la paràlisi en la solució dels problemes reals dels catalans i només impulsant una agenda separatista i de trencament. Aquesta és la realitat i, per tant, aquest és el resultat actual, i jo crec que, dissortadament, el que ens espera fins la consulta de l'any vinent, perquè aquí van per fases, no? Perites. Ara s'ha fet la via independentista, ara ja s'ha acabat la via independentista, ara comencem a la consulta. Doncs d'aquí a la consulta, la única prioritat del govern serà la consulta del 2014. Mentre tenim problemes a l'educació en el que hi ha més de 20.000 nens i hi ha menys professors, mentre tenim casos de malnutrició infantil dels nostres fills, que la pròpia vicepresidenta reconeix que hi ha 50.000 nens que en els que estan es produeix malnutrició, mentre estan fent retallades perquè la pròrroga de pressupostos no pot permetre una pròrroga d'inversions i se segueixen fent retallades a les polítiques socials, mentre es paguen els articles del senyor Mas i del senyor Homs en diaris estrangers, mentre es paga a diferents mitjans de comunicació unes nòmines molt elevades de determinats mitjans, mentre segueixen pagant les ambaixades, mentre es paga la seguretat de la via independentista. Doncs miri, jo, si haig d'estar un any més amb el bucle mediàtic de l'independentisme, doncs cada vegada crec que estem pagant un govern que no governa. Per això podíem tenir ja directament a la plataforma de la senyora Forcadell que ho fes, i no caldria tenir un govern que no governa, perquè és el que de veritat estem tenint.
Vostè parlava de pressupostos, són els que va pactar vostè amb el senyor Mas, els que estan vigents encara, no? Estan prorrogats, vull dir.
Sí, sí, fixi's, encara estic governant indirectament. Fixi's, perquè veu per on?
Sense això,
després tanca crítica en el PP, veu per on? Esquerra Republicana no ha pogut ni aprovar uns pressupostos.
I ja que parlem de pressupostos i números, sense la crisi econòmica tan forta i tan crua que hi ha ara, aquesta febrada independentista que estem vivint des de fa 2 anys, existiria? Hagués quallat tant entre la societat catalana, senyora Camacho, o no?
Jo no crec que hagi quallat tant entre la societat catalana. Miri, jo recordo moments a la història de Catalunya, moments de la història contemporània que he viscut com a política, no en primera línia com a president del partit, però jo recordo moments després de l'Estatut en què també semblava que hi hauria un gran increment de l'independentisme i que senties els grans analistes polítics, els grans líders de comunicació, veies escrites editorials que semblava que el món independentista anava a ocupar el futur de Catalunya, i vaig arribar amb la presidència del meu partit, amb el millor resultat de la història, i resulta que vaig ser el soci pressupostari del senyor Artur Mas, i aquí es van fer les poques mesures i les poques reformes que s'han fet durant aquell any. Per tant, jo, escolti, això que em diuen que aquest independentisme, jo crec que l'independentisme està molt induït per l'impuls oficialista des del govern del senyor Artur Mas, que està posant totes les mesures i tots els impostos dels catalans al servei de l'independentisme.
Bueno, però també hi ha hagut frases que han fet, que han quallat, que han entrat, que han que han fet mal, eh? El famós Espanya no roba, això no podem evitar, que són d'aquestes frases que impacten, que, en fi, que tenen aquest poder d'anar calant la societat i al final, doncs, jo no sé si tenen èxit o no, però bueno, que al final...
Senyor Lozada, jo aquesta frase...
Es comenten...
Aquesta frase del senyor de l'Espanya no roba, jo la sentia al Congrés dels Diputats i la recordo encara, no sé si en moments el senyor Puigcercós, quan era diputat sol, abans de tenir els 8,
però en moments...
era el discurs... No, permeti'm que li explico. Era el discurs, el que alguns deien el discurs radical d'Esquerra Republicana. Ara què ha passat? Que com que Convergència i Unió s'ha quedat sense discurs, perquè no governa, perquè no pot governar, perquè és incapaç d'aprovar pressupostos, perquè ells que anaven a ser el gran govern dels millors... Perquè, escolti, senyor Montilla tenia els mateixos problemes, no?, que hi ha ara, els mateixos. El dèficit fiscal és el mateix. No hi ha hagut grans variacions. Per què no li deia al senyor Mas, anem a Madrid i anem perquè Espanya ens roba? No li deia això al senyor Mas quan era líder de l'oposició. Li deia, vostè és un incompetent, vostè no sap gestionar, arribaré jo i li arreglaré perquè ara serem el govern dels millors. Quan s'ha trobat que està fent el mateix que el senyor Montilla perquè està gestionant d'una manera ineficaç, està incrementant amb els anys que ha estat més de 10.000 milions de la deute, quan és incapaç de poder reduir l'atur i de gestionar millor les polítiques socials, doncs llavors la culpa és dels altres. No, per això ens quedava molt el senyor Montilla, la culpa ja era dels altres, clar, no, el senyor Mas aquest discurs no el va fer, el recupera ara, perquè com que no té cap altre, llavors això sí, amb molta habilitat...
Sí, però en un moment molt crític per la ciutadania,
se recupera aquest... No, crític, no, si el senyor Mas li hagués anat bé econòmic, si li hagués anat bé des del punt de vista de gestió política, vostè creu que potser hagués fet el que ha fet? Hauria pactat amb Esquerra Republicana? S'hauria anat a un procés independentista? No ho sabem. El senyor Mas va canviar-ho quan va veure una diada que li permetia, segons ell, treure molts diputats i una gran majoria excepcional. I per això estem fins aquí, eh? I per això hem arribat aquí. Per tant, no hem arribat aquí per la situació política pròpia, sinó per l'impuls d'un fracàs polític, que és el fracàs polític del senyor Mas, que devia haver dimitit la mateixa nit en el que va perdre 12 escons. Per això estem aquí.
O una mala lectura d'una manifestació que va haver-hi fa un any. Joan Maria Claveguera, volia preguntar, i després Joan Carles Valero, vinga.
Sí, senyor Sánchez Camacho, especifiqui'm què vol dir quan diu que l'independentisme i les mobilitzacions per la via catalana provoquen trencaments familiars a Catalunya.
Doncs miri, jo li dic, quan he vist que gent al meu partit m'explica, doncs, que les seves filles han patit amb molta tristesa aquesta diada perquè no han pogut anar a celebrar amb amigues seves, perquè totes han volgut anar a la manifestació independentista i perquè senten excloses i perquè s'han hagut d'anar soles a posar una senyera al cantó de casa seva. Doncs com aquestes històries n'he tingut moltes.
Però vostè creu que això dona perquè un polític seriós digui públicament que l'independentisme o el fet de que en una llar familiar o en un cercle d'amics hi hagi persones que pensen diferent es trenquin les famílies de Catalunya?
Sí, sí, i tant que sí. És que és la meva responsabilitat dir-ho. Ara, i li puc dir aquí clar i català, hi ha problemes i discussions, no respectar les llibertats d'una... No, problemes i discussions a les famílies, amb els amics, a les relacions d'escoles de veïns, a molta gent. I escolti, no sóc jo la primera que ho dic, miri. El senyor Piqué li va dir al senyor Rajoy, al Cercle d'Economia, al despedir-lo, escolti, això està passant ja aquí ara a Catalunya. I ho dic jo, ho han dit abans el senyor Piqué, i ho està dient moltíssima gent. I el que no poden preveure...
El preveure... Popular.
Sí, senyor,
per
sí,
tant,
sí, és el mateix.
Aquestes veus només provenen del Partit Popular? No,
no, el senyor Piqué no és ara un representant del Partit Popular, i això ho ha sentit vostè i ho he sentit a molta gent que no és del Partit Popular. No, i els representants de la societat, a la societat catalana, s'estan produint aquestes situacions, i és la meva obligació denunciar-ho. I és la meva obligació dir que la societat catalana s'està fracturant i s'està dividint perquè uns estan generant un problema que és el d'obligar-nos a decidir, el d'obligar-nos a escollir, el d'obligar-nos a tenir que estar sotmès a un procés independentista i rupturista que no volem. I això és una conseqüència del separatisme i de l'independentisme. I ho dic així de seriosa perquè és la meva obligació dir-ho, perquè això està succeint i s'ha acabat el políticament correcte. Les conseqüències poden ser molt greus. I on som conscients del que s'està fent, arribarà un moment que podem tenir molts problemes tots.
Leandro Lamor.
Sí, jo com m'ha saltat abans i faig preguntes curtes...
Dos en una.
Dos en dos, però curtes.
És la primera que fa,
Sí. T'he saltat abans, Leandro.
Sí, però està perdonat.
Mea culpa.
Seré breu. Tornant al diàleg entre Rajoy i Mas, creus que ha de tenir un recorregut curt aquest diàleg? És a dir, s'ha de produir i ha de tenir alguna conclusió abans de que quedi contaminat per les eleccions europees i el procés electoral? I la segona, per què els partidaris de l'encaix de Catalunya en Espanya, de la permanència de Catalunya en Espanya, es manifesten més quan hi ha unes eleccions que no en el carrer, no? que no amb mobilitzacions al carrer. Per què creus que això està passant?
Sí, jo en primer lloc, respecte al diàleg, envers el diàleg, jo crec que el diàleg entre el president Rajoy i el senyor Mas és molt important. Crec que en aquests moments difícils, en els que la societat catalana està tenint una gran preocupació, especialment la gran majoria, els milions de catalans que no volen un procés independentista, ni volen que ens trenquin i que ens divideixin i que ens separin de la resta d'Espanya, jo crec que aquest diàleg és clau en la solució de la situació que estem vivint. Per tant, el diàleg és necessari, ha de ser estable i ha de ser llarg en la mesura en què pugui donar solucions. És a dir, el projecte de diàleg que volia fer, o el conato de diàleg que volia fer el senyor Mas, que va ser anar a fer una visita i tornar, aquest no. Aquest ha de ser discret, sostingut en el temps, i el suficientment temps que necessitin perquè produeixi els resultats per solucionar aquesta qüestió. Jo crec que és molt important, i a més crec que se li ha de donar el temps necessari i la capacitat de discrecionalitat, de discreció entre ells dos, perquè puguin dur-lo a terme. En segon lloc, per què la gran majoria de gent que no vol el procés independentista no està mobilitzada? Doncs perquè, escolti, aquesta gran majoria de gent el que està és preocupada per sortir de la crisi, per trobar treball si està a l'atur, per poder pagar l'escola als seus fills, per portar els seus problemes diaris, perquè no estan en l'activisme polític. Perquè els que estan en l'activisme polític són els que impulsen un procés independentista, que s'han activat políticament, i que els veus des de les xarxes en el que fas una valoració. Miri, ho he vist, un diputat del Partit Popular fa una valoració absolutament normal, legítima, i tens no sé quants de moltíssima gent contestant això. Hi ha un activisme militant de l'independentisme polític que està a les xarxes, que està a la societat, que està al carrer, que està a les institucions, que està a les fundacions. La gran majoria del poble de Catalunya el que vol és viure, progressar, sortir de la crisi, reduir l'atur i no tenir que estar obligatòriament al carrer. És que jo no vull estar permanentment al carrer per defensar que vull ser catalana i espanyola. És que el que no vull és que ningú em plantegi haver d'escollir, que és el que està succeint. Vostè o al carrer, a la gent a Andalusia, a Galícia o a Madrid, que tinguin que sortir a defensar el que ja és la seva convivència? No. Doncs aquí el que tenim, dissortadament, és que alguns ens obliguen a tenir que sortir al carrer a defensar el que és natural i el que és la nostra convivència.
Ho acaba de dir, els que defensen l'independentisme i el nacionalisme estan ben organitzats, tenen un plan, no? En canvi, els que, com vostès, defensen el mantenir l'actual unitat Catalunya-Espanya, poder estar una mica disgregats, separats, poc units? Com ho veu?
És que no és que estiguem disgregats o poc units, és que la gran majoria, els 6 milions
o
i mig de catalans...
Un pla clar.
És que els 6 milions i mig de catalans que no van anar a la via independentista no tenen per què tenir un pla clar, és que estan visquent a casa seva amb tota normalitat. És que ens estem adonant del que estem dient? És que aquí hi ha el pla d'uns i el pla d'uns altres? És que és com el senyor Junqueras que diu els que van anar a la via independentista són el bàndol guanyador? Però és que estem en bàndols? És que hi ha una guerra aquí per estar en un bàndol i l'altre es té que activar? És que quan un sent aquestes reflexions i sent aquestes valoracions, per què la gent no s'activa? Escolti, perquè la gent està visquent tranquil·lament, però vostè per què ha d'anar a la gent que porta la seva vida quotidiana a obligar-los a posicionar-se políticament, a obligar-los a sortir, a obligar-los a fer una militància si estan visquent i el que volen és que els polítics els solucionin els problemes? No que els portin altres problemes i a tenir que activar-se políticament.
Sí, però estan donant voltes al debat que ells volen donar voltes,
no, no, no.
El debat de l'independentisme.
Els que estan donant voltes, no, estan donant voltes els que impulsen el procés independentista. Jo li he parlat abans de les carences del govern, del que no fa el govern, del que hauria de fer. Vostès em pregunten sobre l'independentisme, sí, i jo us contesto. És que aquesta és la gran tristesa de tot això, no? Que aquí es diu que s'ha de parlar d'això o es creu que aquest és el tema cabdal i no parlen dels veritables problemes dels catalans, que són els gravíssims problemes que hi ha a Catalunya amb 900.000 parats a la història. Com va venir el senyor Mas, no arribaven a 600.000. Escolti, ara en tenim ja els que tenim.
Però és que estan venent alguns que amb la independència no hi hauria atur a Catalunya.
No, és que la independència... No, si això ja s'ha vist, que tots els països independents del món, inclús els que tenen recursos econòmics, cap té problemes. Això s'està veient. És així d'evident, sí, sí.
Sí, és el Carles Valero.
És que hi ha uns catalans que estimen tant a Catalunya que s'estimen que hi hagi dos Catalunyes per estimar-les més, no? Per això que deies tu dels bàndols, no? Que no sé quin senyor deia, no?
El senyor Junqueras.
Ah, doncs
deia que els que anaven a la via independentista eren els guanyadors.
El bàndol guanyador, no?
S'imagina que això ho hagués dit jo, el que m'haurien dit.
Sí, bueno, sí, és que el triomf de l'agit prop, l'agitació i la propaganda estan al costat de l'independentisme i malauradament, i amb perdó del company Claveguera. Abonen la línia informativa dels mitjans de comunicació públics de la Generalitat que paguem tots. Vull dir, els diaris privats o les emissores privades que diguin el que vulguin, no?
perquè tenen la llibertat d'expressió, no? I tu l'escoltes si vols, no? Però els...
La llibertat subvencionada, no? En molts casos,
no,
també.
També subvencionada, no, amb editorials conjunts, no? Que s'escriuen a 6, 8, 10 mans i després publiquen tots amb la mateixa... amb les mateixes comes i tot, no? No, a part d'això, jo anem volia preguntar-li si... No, jo era per abonar precisament el fet aquest, que jo em sento, jo no soc ni del PP ni de cap partit, i jo per el fet de sentir-me espanyol, perquè sóc català, per això sóc espanyol, vull dir, estic discutint a tot arreu, al club de tennis, a tot arreu, bueno, és que allà...
Quina és la pregunta?
Que bé que dius, al club de tennis.
No.
Que
dius?
Això ja ho hem sentit en moltes tertúlies.
Però deixa-li la llibertat que decideixi que pregunti el que vulgui, i que la vaguera deixa-li.
Està exposant la seva situació...
No, els mitjans de comunicació públics, que som sectaris, això ens ho has dit a cada pregunta de les teves intervencions. Et recordaré, però, que són els més vistos del país. Sí, per això són els més acceptats.
No, si jo no, només critico que jo sóc accionista d'aquests mitjans i que no em representen. Només critico això.
Però vols dir que no representen?
No em representen en absolut.
Les tertúlies que escoltes, no hi ha mai cap representant de la teva ideologia política?
Perdó.
Perquè si em dius que no
serà
una
mentida. De quina ideologia? Mètode 3? L'has entregat per saber la meva ideologia? Perdona,
Joan Carles, aviam.
Anem a centrar
la jugada en la pregunta de Joan Carles Valero a la senyora Alicia Sánchez Camacho. Endavant.
Jo és que he fet una introducció així perquè, clar, el programa és conversa.
Per situar la pregunta.
Sí, jo volia...
Sí, però no monòlegs.
Perdó, si m'estenc. Perdó, jo volia preguntar-li amb els fets que... malauradament han succeït a la diada, tant a Madrid com aquí a Barcelona, amb diferents estadis de violència, no? Tant a Madrid d'una característica i aquí a Barcelona amb fotos de rei i banderes cremades d'una altra característica, no? Jo voldria preguntar-li què li ha dit el conseller Espadaler respecte als fets aquests denunciats aquí a Barcelona, perquè a Madrid tinc entès que han detingut ja...
S'han detingut 12 persones a Madrid, sí. 12.
Li ha dit alguna cosa, senyor Espadaler?
Jo també faré una mica de preàmbul, poder, com que a més sóc la persona
la
que entrevisten, m'ho permet al director del Converses, i li contestaré al senyor Claveguera, que amb molt carinyo, la veritat. Jo això de que els mitjans públics són els més acceptats, que tinguin audiència és una cosa. La seva valoració d'acceptació és personal i pròpia. Jo no he llegit enlloc que un mitjà sigui acceptat o no, que sigui més vist o no més vist, però el més acceptat. Que aquest mitjà de comunicació, especialment els públics, no es té l'objectivitat que s'hauria de tenir moltes vegades. Jo moltes vegades la veu del Partit Popular de Catalunya, moltes tertúlies, no hi és i no la sento. I li dic, no, permeti'm que li acabo, i li dic amb tot el meu respecte i amb la meva tristesa, perquè està pagat amb els meus impostos i perquè represento a mig milió de catalans. Llavors, el que sí és evident és que els mitjans públics estan sent utilitzats en el procés independentista i és vergonyós. I ho dic com a president del Partit Popular Català, que represento a mig milió de persones que paguen els seus impostos i que no volen que els seus impostos vagin dirigits a una televisió pública o a una ràdio pública, que el que fa és impulsar un procés que ens divideix. No és aquesta la raó de les televisions públiques, que és fer un servei públic per a tothom, i no és el meu concepte d'una televisió pública. Dit això, amb la pregunta que vostè em feia, que és la que jo contesto...
Podria contestar-ho després?
El primer lloc...
Podria contestar la pregunta del senyor Valero, el senyor Claveguera...
Contestar-ho encara que sigui en 30 segons.
30 segons, però abans la senyora Camacho contestarà...
I després, si cal, també contrarrestarem. No podem fer-ho amb dues vegades. La resposta de la pregunta. Jo el que demano és que hi hagi el mateix tracte per totes les agressions que es produeixin a les persones, als símbols i a les institucions. Aquí s'han produït agressions permanents al Partit Popular de Catalunya i moltes vegades no han estat ni condemnades. L'any passat a la Diada es va produir una agressió gravíssima entrant dins de la seu del Partit Popular de Lleida, tirant la porta a terra, i jo no vaig veure el govern de Catalunya condemnant aquesta agressió. I m'hauria agradat que la veiés. Doncs no ha estat. En canvi, quan es produeixen agressions lamentables i repugnants, inadmissibles en democràcia, com la que s'ha produït a la delegació del govern de la Generalitat, se li està exigint de seguida al govern d'Espanya que ho condemni. On ha estat el govern de Catalunya per condemnar les agressions que hem patit els catalans per pensar de manera diferent i que són agressions totes? Aquí això també s'ha acabat. Aquí les agressions totes són les mateixes. Les d'uns, ultres, i les d'altres, minoritàries, però també agressions. Per tant, jo el que demano és el mateix tracte de favor i que s'abandoni aquesta acció de que un sembla que són els catalans de primera i els altres som els de segona i som els que hem de patir segons quines agressions. No, això s'ha d'acabar, i agressions i violència és tota. Envers el senyor Espadaler, a mi no m'ha donat cap informació, ni tinc cap coneixement del resultat de les investigacions. I aquí hem vist a diferents municipis com es cremaven els símbols de la figura del rei, la bandera d'Espanya, com es feia ultratge a determinats símbols nacionals. I no s'ha fet res. Doncs escolta, jo demano el mateix tracte cap a uns que envers els altres, perquè tots formem part d'una democràcia. I per això he demanat la compareixença del senyor Espadaler, perquè doni explicacions de per què es va produir, qui va impulsar aquest acte, què es va fer en aquest acte i quin ha estat el resultat, si és que hi ha hagut detinguts o no d'aquest acte.
El problema és quan s'enfronten sentiments, potser, no? Enfronten un sentiment contra l'altre. Això és molt delicat, Joan Maria.
Sí, però els sentiments no justifiquen l'agressió, cap, eh?
No, però
cap,
quan hi ha gent que es dedica a enfrontar el sentiment que tens això és molt delicat. Vull dir. I a vegades una espurna n'hi ha prou, eh?
Totes les agressions físiques a persones s'han de condemnar totes, i s'han de
físiques,
s'han de perseguir.
O inclús a casa
teva. Estigui formades per partits.
Hi ha símbols.
Hi ha institucions.
Banderes, fotografies del rei.
Unes agressions a un partit com el Partit Popular o qualsevol altre són agressions a institucions democràtiques que representen la gent que ha votat. Nosaltres, quan estem sentats els 19 diputats al Parlament de Catalunya, representem els més de 460.000 catalans que ens han votat. Per tant, som unes institucions democràtiques i les agressions que se'ns fan han de ser condemnades de la mateixa manera que es fan a qualsevol altres. I vostès saben que no ha estat així.
Joan Maria, volia fer una petita acotació del tema.
No sé si em toca a mi o no em toca, però clar, quan s'ataca tan directament els companys de TV3 i a la institució com a tal, doncs jo em rebel·lo, perquè TV3 és un mitjà de comunicació públic que representa els ciutadans d'un país, i si d'alguna manera es pot representar els ciutadans de país, jo crec que representen a la majoria de diputats del Parlament de Catalunya que s'identifiquen amb aquest modus de fer televisió. I TV3 ha estat un mirall en el qual s'hi han emmirallat la majoria de televisions autonòmiques de tot Espanya. I quan dic que TV3 és líder i és una televisió acceptada pels ciutadans de Catalunya, no em refereixo només als índexs d'audiència, que fa molt de temps que li diuen que és líder. Em refereixo quan s'han fet enquestes ciutadanes, és la més valorada i la més seguida. No solament per quantitat de persones, sinó per la qualitat dels continguts.
El senyor Sánchez Camacho va fer una ràpida acotació i passem al Joan Corbera.
Primer, jo no he parlat dels treballadors de TV3. He parlat d'això, eh? Per tant, no es posi la meva boca.
Senyor Claveguera,
no. La direcció de la televisió i qui mana políticament en aquesta televisió. L'altre ho ha interpretat vostè, perdoni. I les seves paraules són seves, no reinterpreti les meves, eh? Perquè jo no ho he dit. El meu respecte cap als treballadors de TV3 ha estat sempre, i no es faci la utilització dels treballadors per parlar de la direcció que s'utilitza editorial de TV3. El contingut, la qualitat de TV3 i de la seva programació, jo no l'he posat en dubte. He dit que s'està utilitzant TV3 per fer un procés i per impulsar un procés independentista, igual que la Ràdio Catalana. No dic que ho estiguin fent a tota hora, però sí s'està aprofitant per això. Vostè em parla de la qualitat audiovisual o no, dels continguts, em sembla molt bé, si és que és admirada, i jo absolutament respectada i admirada. És que jo no li he qüestionat això, jo li he qüestionat només la utilització partidista d'una televisió pública en funció d'un projecte independentista. Vostè em pot contestar per què no es va preguntar o per què no es va demanar si la gent anés a participar a la manifestació del 12 d'octubre a la plaça de Catalunya? Vostè ho ha vist, això? En canvi, vostè ha estat veient dies i dies i dies sobre la participació de la manifestació de l'any passat a la Diada. Senyor Claveguera, escolti, em deixa parlar, sisplau, perquè estic contestant. No, és que li estic contestant. Quan jo acabi, em contesta, si li sembla. Perdoni, és que TV3 no ha d'estar per apoyar unes manifestacions o unes altres, eh? És que aquesta no és la funció de TV3. Què m'està dient vostè? Què m'està dient? Que com que van amb més gent a la de la Diada, els altres no són catalans, però si ha estat vostè, ja s'ha identificat vostè mateix. Perdoni. Vostè ja s'acaba de desvetllar. Escolti, què passa? Que com que van anar menys gent a la del 12 d'octubre, TV3 no és la televisió de tots els catalans. Perdoni, TV3 igual... Home, moltes gràcies, gràcies a Déu que vam parlar. Jo li estic preguntant, vostè va veure a TV3 que es demanés o no si la gent anava a aquella manifestació? Perquè jo ho he vist a la manifestació de la Diada. I això és utilització partidista d'una o l'altra. Per tant, miri, les coses són com són i no pas com vostès les volen.
Feta aquesta puntualització, recordem que estem al Converses, emissores de la cadena Còpia Catalunya i Andorra, des del restaurant de Nostars Gamarina al Walter Center de Barcelona, en aquest primer programa d'aquesta nova temporada, amb protagonisme per la senyora Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partit Popular Catalunya, en companyia de Joan Carles Valero, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera i el Joan Corbera, que és el que té la paraula ara mateix. Joan, endavant.
Sí, moltes gràcies. Està molt bé que hagi vingut avui, senyora Sánchez Camacho, perquè vostè, en certa manera, és la veu de Rajoy a Catalunya. I és d'agrair que tot el que diu, possiblement, és el que pensa el president, perquè de moment encara no tenim inputs d'ell, directament, del president Mas, sí que els hem tingut, més aviat a nivell institucional i un discurs, etc. Però del senyor Rajoy encara no tenim input sobre, no tenim la resposta a la carta, no, ell no s'ha manifestat públicament. Però en canvi vostè sí que ens ha fet apreciacions que ens apunten cap on poden anar els trets, no? Entre altres coses, jo m'he apuntat aquí una frase lapidària, no? Molt clara i un posicionament molt ferm, no? Que la Unió Espanya és innegociable. Bueno, i llavors a la vegada parla de diàleg, però està clar que ja posen una línia vermella, parla d'un diàleg necessari i estable. Vale. Llavors, des del punt de vista del senyor Rajoy, què està disposat a dialogar el senyor Rajoy amb el senyor Mas? Si no està disposat, per exemple, a negociar, que ja ens ho deixa clar, sobre la independència de Catalunya o sobre la possibilitat de que els catalans votin la independència. De què poden parlar ells dos?
Sí, a veure, el senyor Rajoy... Jo crec que la seva veu s'ha expressat també a través del govern d'Espanya, a través de la pròpia vicepresidenta, que ha parlat de manera reiterada aquests darrers dies. Per tant, l'hem escoltat i el senyor Rajoy, a més, també ha dit públicament que està disposat a escoltar, a dialogar, i ho va dir-ho fins i tot després de que es coneixés que s'havia produït una reunió secreta amb el senyor Mas. Ell mateix va dir que parlar mai sobra i que dialogar mai sobra i que és important seguir treballant. Va ser la seva pròpia veu. Envers a que la unitat d'Espanya no és innegociable, vostè diu línies vermelles, les línies vermelles no les marco jo, les han marcat els milions d'espanyols que han votat la Constitució espanyola. I per tant, si l'article primer, segon, tercer de la Constitució espanyola són edificables, s'ha de fer o no, s'hauria de fer a través dels processos de modificació de la Constitució. Per tant, aquí res és línia vermella. Aquí les línies vermelles són la nostra democràcia, el nostre model constitucional, que és el que hem votat i que és el que s'estableix. Jo això no ho considero una línia vermella, ho considero una garantia de democràcia que ens dona la nostra Constitució. Què és el que poden negociar? Jo crec que tenim possibilitat de negociar moltes coses. Entre elles, en primer lloc, una millora del model de finançament molt important. Una millora de la gestió dels serveis públics. Veure quina situació econòmic-financera està a Catalunya en aquests moments i com se'l pot ajudar de la millor manera. Jo crec que hi ha moltes coses que són prioritàries pel senyor Mas i que necessitaria doncs, un diàleg més fluid del que poder tingut fins ara. Per tant, hi ha moltes coses. A lo millor no són les que alguns volen negociar, que és consulta sí, consulta acordada. Aquesta no es pot negociar perquè... no hi ha possibilitat de negociació. El senyor Mas pot demanar el que vulgui a través del model constitucional. El que no pot fer-ho és que quan no té les majories al Parlament de Catalunya, la seva política és la política del carrer. No, miri, la política parlamentària és la mateixa al Parlament de Catalunya que al Congrés dels Diputats. Si vostè té majoria al Parlament de Catalunya, i em sembla molt bé i molt respectable, ha de respectar les altres majories al Congrés dels Diputats, perquè això és com si jo vull reformar una llei al Parlament de Catalunya i com que me la deneguen, doncs llavors faig sortir al carrer i li dic al senyor Mas, miri, està vostè obligat a fer-ho. No, escolti, hi ha unes majories que ja estan escollides i aquest és el model democràtic. Doncs això és així. Si el senyor Mas vol fer una consulta i vol que sigui legal, que sol·liciti la reforma de la Constitució, de la llei de referèndum, i se'n vagi al Congrés dels Diputats i la negociï i la presentin allà com va fer el senyor Ibarretxe. Bueno,
per tant, disposats a parlar sobre finançament, ja es va intentar amb el pacte fiscal i va fracassar.
No es va intentar. Allà no va haver-hi una negociació. Vostè ha vist una negociació estable o ha vist una visita del senyor Mas molt ben expressada per la premsa, que van veure fins i tot com agafava el tren i com arribava i totes aquestes coses, i després per expressar i per dir que no se li havia donat possibilitat de parlar, cosa que no és veritat, perquè el senyor Rajoy va contestar després, poc temps després, que ell estava disposat a escoltar. Aquesta possibilitat va ser una estratègia tacticista del senyor Mas, que pensava que li anava a donar més vots a unes eleccions que després va fracassar.
I el senyor Rajoy estaria disposat a parlar d'un estatus propi de Catalunya diferenciat de la resta de comunitats autònomes?
Però estatus propis per aconseguir què? Què tenim en aquest estatus propis? Més què?
Bueno, un pacte fiscal.
No, més enllà de pacte fiscal. És a dir, propi... un reconeixement d'una... personalitat jurídica de Catalunya, que sense arribar a ser independent, formant part d'Espanya, però sí que potser un estat associat, o que sigui una nació dintre de la nació espanyola, estaria disposat a parlar, a inspeccionar aquests terrenys?
Una mena de Puerto Rico respecte als Estats Units.
Sí, o una solució que quedi
això,
entre el que hi ha ara, que no satisfà
ningú, ni el
que no
està disposat a donar
el senyor
Rajoy. A Puerto Rico,
no, no
dic el
pla, pla Ibarretxe, no?
Ha anat allà, el senyor Ibarretxe va defensar l'estat associat i ha sigut, a més, coherent amb el seu plantejament perquè està allà, no? Visquent allà i donant classes allà a l'estat associat.
Políticament s'hi ha acabat el senyor Ibarretxe, no?
Té la sensació que el diàleg aquest per la millora del finançament autonòmic quedarà curt respecte a les aspiracions que tenen els partits majoritaris a Catalunya.
No, ara parlant seriosament, a veure, no sé si quedarà curt o no. Primer s'ha de produir. I quan es veiessin els resultats, jo és que començar a dir que quedarà curt quan encara no s'ha fet, home, jo crec que seria donar temps a les coses,
no? Sobretot després de veure tanta gent al carrer demanant la independència de Catalunya.
També es va veure tanta gent al carrer a la diada de l'any passat i després van perdre 12 escons. Jo és que al carrer es veu moltes coses i es veu legítimament a molta gent, però les urnes també se'n veuen unes altres. Llavors, clar, les lectures són diferenciades, molt diferenciades. I la política no es fa ni es marca al carrer, la política es marca a les urnes. I a les eleccions passades es va veure com aquesta gran diada no es va traslladar a les urnes. Per tant, aquests són els resultats. Jo primer li donaria temps a veure quins són els resultats del model de finançament. Vostè diu plantejar fórmules territorials legítimes per qui les proposa, molt respectables, d'un estat associat, d'una nació dins d'una nació. Tot això entra dintre de la sobirania nacional de tot Espanya. Per tant, la sobirania nacional és decisió de tots els espanyols. No ho pot negociar el senyor Mas amb el senyor Rajoy, perquè ho han de negociar tots els presidents autonòmics i ho hauria de decidir les Corts Generals. Per tant, torno a dir, no es pot posar interlocutors de coses que no els corresponen als interlocutors, perquè el senyor Rajoy no pot decidir sobre la sobirania nacional, decideix el poble d'Espanya, i no es pot tractar d'un estatus propi territorial per Catalunya perquè forma part de la sobirania territorial i nacional de tot Espanya. Llavors, torno a dir, si es vol fer aquest plantejament, es sol·licita la modificació de la Constitució, i si no es modifica la Constitució, doncs aquest és l'estatus que tenim per tots, aquesta és la situació. I el que em sorprèn és que aquella voluntat de tanta gent que l'any passat volia parlar del pacte fiscal i tot estava en la solució del pacte fiscal, resulta que ara ja sembla que no hi tenen interès. Aquest interès ha desaparegut, s'ha esvaït. Ja hem cremat etapes, escolti, però no era tan important.
Però ara què passa? Que no.
Es va negar, no, si ja ho he explicat.
No, hòstia,
no,
va negar.
Sí, sí, és evident, ja ho va dir. El senyor Rajoy ja va dir-ho al cap d'un mes. Va dir, escolti, jo li vaig dir que estava disposat a escoltar i a parlar, però el senyor Mas tenia decidit fer unes eleccions. Si això és un diàleg, escolti, anem a ser seriosos, eh? Que el tacticisme polític...
Aquesta
el senyor Mas,
no,
no, perdoni, jo he escoltat les dues versions, eh? Perdoni, les dues versions. I quan un se li diu, vull dialogar, però no et crec, i convoco eleccions anticipades, escolti, és molt legítim, cadascú fa les interpretacions que vol, però això és el que es va produir. I una negociació és responsabilitat de tots dos. Igual que el senyor Rajoy ara sap la responsabilitat que té, i el senyor Mas també, i sap que no s'acaba en un dia, el senyor Mas, permeti'm que es digui, tenia la responsabilitat com a president de tots els catalans d'estar-se el temps que calgués per fer una negociació que no va fer. Perquè un viatge d'anada i tornada televisat o fotografiat no era una negociació.
Leandro.
Sí. Pot ser positiva o pot tenir un resultat positiu el diàleg entre Mas i Rajoy si els ponts entre Convergència i Unió i el PP català estan tancats, estan trencats en aquest moment?
Les relacions entre el Partit Popular de Catalunya i Convergència i Unió no són unes relacions com han estat en altres moments, ni molt menys. Jo crec que no condicionen ni determinen el diàleg del senyor Rajoy i del senyor Mas. És més, jo sóc una ferma partidària i una ferma defensora i impulsora del diàleg entre el president Mariano Rajoy i el senyor Artur Mas, perquè crec que és necessari per la convivència de tots els catalans. I això tenint en compte que les relacions entre Convergència i Unió i el Partit Popular de Catalunya no estan en el millor moment ni són les millors, però això no treu la meva responsabilitat com a representant de quasi mig milió de catalans, en què crec que és importantíssim que es dialogui i que he impulsat i faré tot el possible per ajudar que aquesta negociació i aquest diàleg sigui positiu.
Estem ja als últims instants del converses. Molt ràpidament, alguns comenten, diuen que tot el que està passant ara mateix a Catalunya és perquè l'Estat ha estat bastant absent de Catalunya, ha marxat de Catalunya a l'Estat. S'ha de recuperar la presència de l'Estat, del govern central a Catalunya, senyora Sánchez Camacho?
És que l'autonomia catalana és Estat. I el senyor Mas també forma part de l'Estat perquè és president autonòmic gràcies a la Constitució i gràcies al model d'Estat. És veritat que alguns creuen que l'Estat ha tingut una pèrdua progressiva de la seva presència, i jo crec que no és així, i crec que tots conformem l'Estat.
Molt bé, doncs res més, 30 segons o un minut ens queda. No sé si algú vol fer una ràpida pregunta. Joan Maria, Juan Carlos...
Sí, jo el que volia simplement apuntar és que en aquest procés que s'està sufragant amb diner públic...
La pregunta.
Es dona la circumstància, potser el sarcasme, de que es financia amb fons, vull dir, amb el tresor del Regne d'Espanya, no?
Sí.
Vull dir, jo voldria introduir informació, en tot cas, de que els bons patriòtics ni els patriotes els compren en aquests moments, i que el tresor del Regne d'Espanya està doncs fent el que considero que jo que
jo li acabaria Déu, dient no? Jo li acabaria dient que el tresor del Regne d'Espanya és de tots, dels catalans i de la resta d'espanyols. Per tant, a Espanya som tots, i jo crec que el que sí és evident és que patriotes som tots els que sentim, que patriotes catalans i patriotes espanyols. I acabo dient-li que em sembla inacceptable que el senyor Mas només reconegui que els patriotes som els que van a la via independentista. Aquest és part del nostre problema. Un president que només és president d'uns i ha deixat orfes a la gran majoria dels millors de catalans.
Alicia Sánchez Camacho, presidenta del Partit Popular Catalunya, gràcies per compartir aquesta conversa que dissabte amb els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Moltíssima sort i fins a una altra ocasió.
Vostès, moltíssimes gràcies.
Gràcies també al Joan Corbera, Joan Carles Valero, Leandro Lamor, Joan Maria Claveguera. Tornarem, com sempre, la setmana que ve, serà dissabte, emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Com és habitual, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center, Barcelona. Gràcies, bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.